Hi ha una condició que germana totes les tipologies de lectors, sigui quin sigui l'estil, l'idioma, el suport o fins i tot la postura. A la lectura li agrada la soledat. Perquè funcioni el diàleg entre el llibre i el receptor, hi ha una intimitat buscada i necessària. Quan no estem recitant un text ni explicant un conte, tendim a llegir sols. Hi ha, però, una socialització de les ficcions que a Catalunya té una difusió amplíssima, els clubs de lectura. L'espai on aquest acte individual que anomenem lectura esdevé una experiència col·lectiva. Avui a Ciutat Maragda volem parlar i enaltir i aprofundir en la lectura compartida. Ho farem amb lectores compulsives com la Susana Álvarez, que condueix diversos clubs de lectura, la llibretera Gemma Barrufet, de Peu de Pàgina, la Pilar Pena, lectora i freqüentadora de clubs, i, com sempre, amb la Maria Boigues i el Jordi Puntí. Perquè la lectura és molt més que un club, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Ogni pagina voltando, ogni pagina leggendo, ogni pagina gustata, leccandosi le dita.
I saludem ara la Gemma Barrufet, què tal?
Molt bé.
La Pilar Pena, com anem?
Bé.
Susana Álvarez, benvinguda.
Hola.
Maria Boigues, ben tornada.
Gràcies.
Jordi Puntí, què tal?
Molt bé, com anem?
Escolteu, Susana, començo per tu, comencem per tu, perquè el curs passat, si no m'erro, va fer 10 anys que estàs conduint i, en paraules teves, dinamitant clubs de lectura,
sí.
Llibreries, biblioteques, amb clubs de contes, de novel·les, en fi, amb autors i sense, i amb una conclusió contundent que m'ha agradat molt, que és, dius, dedicar-me a la lectura ha estat una bona elecció.
Sí, suposo, sí, de fet perquè soc filòloga de formació, però de fet lectora de vocació ha estat a partir de tenir aquesta responsabilitat, podríem dir-ne, de portar clubs de lectura, no? No he estat conscient de la força de la lectura fins que no he llegit els llibres per compartir-los. Havia llegit molt, de fet, clar, durant la carrera, no? Lògicament, i sempre m'ha agradat llegir, però crec que no he estat conscient del fet de llegir fins que no he fet aquest pas de llegir pensant en que compartiré amb altres la lectura. I això és un clic.
Ja l'has dit dues vegades i em sembla que és el verb clau, no? Compartir. Sí. És a dir, la lectura és un acte individual, Pilar.
Sí, és lo bueno de los clubs de lectura. És com una activitat antinatura, perquè de ser una activitat privada, cerrada, els clubs de lectura compartes. Y uno se enriquece horrores, se enriquece mucho, pensándolo, o sea, lo que dirán todos los demás. A mí me gusta mucho.
¿Cuántos años fa que asisteixes a clubs de lectura?
17 o 18 años.
Una broma.
Y tengo 5 al mes.
Wow. La multiplicació ens donaria una xifra de llibres bastant interessant.
Sí, bueno, y además se leen libros, y digo que leo libros porque me da la gana. El que yo quiero no tengo que de club de lectura, o sea, pero sí más. 10-12 al mes. Estoy jubilada.
I són molt diferents entre si els clubs de lectura a què assisteixes? És a dir, et trobes que aquesta experiència de compartir, suposo que en funció del pas d'un grup a l'altre passen coses molt diferents, no?
Sí. Es que yo tengo una cierta... Soy mala y una cierta deformación, porque en los clubs de lectura esto, como ya nos conocemos, esto, casi sé, mientras estoy leyendo, lo que va a opinar.
Això és nivell. Sí. De fet, la Pilar podria ser una conductora de club de lectura. Amb la seva experiència lectora, podria ser perfectament una dinamitzadora. Sí, sí.
I has repetit alguna vegada títols d'un club a l'altre?
Ah,
que
sí.
Ja tinguis la feina feta, diguem-ne.
Esto me gusta mucho, porque como son distintos,
claro.
Lo que se opina en uno y lo que se opina en otro. Es genial.
Muy, muy, de seguida ho he pensat. Primera, perquè et provoca la possibilitat de rellegir, no? que és una altra operació diferent. I que m'imagino, a més, Susana, igual, no? Que quan has... quan t'has llegit tu el llibre abans que ells, i probablement quan prepares el club te'l tornes a llegir.
Correcte,
no?
Sí, de fet jo quan em presento una mica, jo em presento com una lectora igual que tothom. Vull dir, no hi ha cap diferència. Sempre dic, l'única diferència és que jo segur que me l'he llegit dues vegades abans d'una sessió. Hi ha gent que també, vull dir, perquè en això també hi ha gent, també depèn del llibre, no? Però el que és evident és que una segona lectura és enriquidora per tothom. Sí, sí.
Gemma, en el teu cas, a la llibreria Peu de Pàgina, fa 10 anys que hi sou, si no m'erro, la major de Sarrià. Com va començar aquesta idea dels clubs de lectura? Perquè, a més, hem d'explicar que és compatible amb un munt d'activitats, d'exposicions, de recitals que fa constantment, no?
Doncs, en honor a la veritat, ho van proposar dues lectores de la llibreria, la Maite i l'Assumpció, i va ser una activitat que realment s'ha consolidat amb el temps, amb el grup d'adults i amb el grup de petits, que també fa 5 o 6 anys que ho fem. I és una activitat que va sola, la Susana ho sap, que ha compartit moltes lectures, i la gent va canviant, però sempre hi ha un pozo de gent que continua, i és una activitat de veritat molt satisfactòria.
Sí, en tots els clubs sempre hi ha un nucli dur. Després poden, depèn del curs ja, o depèn de la sessió, depèn del llibre, hi ha gent que potser és més itinerant. Però en tots els clubs sempre hi ha un nucli dur dels fidels al tipus de llibres, al conductor, a la conductora, i això és el que fa tirar sempre els clubs.
Una cosa nova, perdona, és que amb la Susana vam provar canviar la dinàmica, perquè sempre fèiem novel·la, vam provar assaig, teatre i poesia, i en hora de la veritat no ens vam sortir massa, perquè la gent és lectora de novel·la, sí. I costa moltíssim llegir poesia, i teatre ja no et dic.
Sí, això és una mica la meva lluita, però això ja...
I en canvi, en el cas dels contes, sí que has comprovat que tenen més...
Sí, els contes, la veritat, que quan vaig començar el club de lectura exclusiu de contes per adults a l'Atzavara, va ser una aposta que els llibreters van acceptar, perquè jo els hi vaig vendre com a gran amant dels contes, i vaig pensar que també era una manera de singularitzar la llibreria, no? No fer el que fa tothom, que està molt bé, i ells em van comprar la idea. Jo primer vaig dubtar una mica, vaig dir, potser tenim lloc el primer any i així, però ja en portem tres, anem cap al quart, cada mes llegim un títol diferent, autor diferent, d'un lloc diferent, o sigui, i és enriquidor a cada mes, o sigui...
Per diversos contes.
Sí, sempre són llibres de contes, sempre. Aquest any sí que hem fet una mica, donant-te la raó, això, a tu, Gemma, que és veritat que costa, el que sí que hem fet aquest any és amb la programació trimestral, i introduïm alguna novel·la breu, o una novel·la que tingui un format, diguéssim, per exemple, vam fer La ciutat i la casa, editada per la Maria, perquè bé, La ciutat i la casa podríem dir que són cartes, és una novel·la que són cartes, que podrien ser contes, bé, vull dir, intentem buscar un altre, un gènere que s'acosti una mica al conte, per també convidar la gent, perquè és veritat que els contes és això, que tenen una sèrie de gent que ens encanten, però hi ha gent que li costa més.
Són mininovel·les, en el fons, moltes.
Però el que passa és que aquesta noció de costar, en el fons, és el que t'has de preguntar què significa, perquè, mira, jo justament ara, tornant de Buenos Aires, un lector de literatura, és impossible que no llegeixi assaig, i és impossible que no llegeixi teatre, i és impossible que no llegeixi poesia. Simplement és una frontera mental que no tenen. És que ni la poden concebre. Quasi que és divertit, perquè arribes i la idea de ser tu un editor que no publica ni assaig ni poesia és com si diguessis, soc un mamífer que només té una pota, no té ni cap ni peus. La lectura és la lectura de tot. I en aquest sentit, tornant, pensava, realment és curiós que visquem tant en la idea que llegir novel·la és el que fa tothom més o menys de gust, i que per poc que surtis de la novel·la, costa. Aleshores, aquesta idea de costar a mi em sembla que té a veure, en el fons, no amb una dificultat real dels lectors, sinó amb una falta d'oferta. De la mateixa manera que aquí, 20 anys enrere, menjar formatge pudent francès o segons quina cuina que no fos el xinès que tothom coneixia, eren coses poc habituals, i la gent solia tenir afició estrictament al que coneixia. I em sembla que en aquest sentit els clubs de lectura tenen un valor extraordinari, perquè la complicitat de grup que crea fa que assumeixis de prendre, diguem, un risc, i de mica en mica aquest risc es converteixi en una cosa normal, no en un risc. I a mi em sembla que en aquest sentit els clubs de lectura són un lloc imprescindible i un lloc que és realment el d'eixamplament del cap dels lectors i el de perdre els prejudicis davant de certes formes literàries que no saps per què carai un conte ha de ser més difícil de llegir una novel·la. És que no, és injustificable, és inargumentable.
Jo recordo la sessió del Pons a l'Orde, Tots els sepulcres, que és que es van rebotar tots, els lectors, però quan va venir ell a explicar-ho, van sortir tots, te'n recordes?
Sí, amb la poesia sí. Això passa el 95% sí. De vegades, que els lectors, o sigui, tu has proposat un llibre de poesia, la gent... Jo crec que amb la poesia encara és pitjor. Té aquests bloqueig sí. De no ho entendré. Sí. Llavors, clar, tu has de fer molta feina de fer-me confiança, no patiu, no heu d'entendre res, llegiu, gaudiu, etcètera, etcètera.
No van gaudir massa la primera lectura. Van patir
molt. Clar, però què passa? Que normalment, clar, com ja són sessions... que la gent ja va, diguéssim, com amb les urpes preparades. Mm. I clar, són sessions que surten extasiats. Mm. Perquè, clar, hi ha el canvi. Han fet aquest esforç de llegir-ho, entenc, i aleshores es troben amb un autor o amb una editora que els hi parla d'aquell llibre. I clar, llavors, no? Sí. És aquell moment que realment sí que se'ls enxampla sí. la mirada, no? I tothom... Vaja, a mi m'ha passat sempre, des del primer llibre que vaig fer de poesia, a la Jaume Fuster, un llibre d'en Parcerisses, que encara recordo ara la cara de les 25 persones que m'esperaven a punt de tallar-me el coll, i com van sortir dient, puc tenir una setmana més per tornar-lo a llegir, per... És això.
Estàs d'acord, Pilar, amb això? Per què costa més la poesia?
No, és normal, perquè no m'ha après poesia, no acostumes a llegir, no s'acostuma a llegir. I a més, si és una cosa més íntima, no? I a lo mejor no sabes compartir con los demás.
Fixeu-vos de tota manera que això que esteu explicant a propòsit dels gèneres en realitat també s'aplica dintre de la novel·la. O sigui, estem tractant la novel·la sí, com si fos sí. Una cosa uniforme i no ho és, perquè evidentment no és el mateix. Suposo que si portes un llibre de Faulkner a un club de lectura no et respondran igual que si portes una novel·la més, si vols, més comercial, més planera, més senzilla. Jo crec que té a veure amb una cosa... O sigui, un dels reptes i alhora dels èxits dels clubs de lectura és aquest eixamplar horitzons i que cadascú sigui capaç d'anar més enllà, perquè al final quan comencem a llegir llegim en una zona de confort. El que volem és que d'entrada el llibre ens agradi, no en general, sempre hi ha gent més atrevida, però la idea de poder anar a llocs on tu habitualment no hi aniries perquè te'ls ha suggerit algú altre, jo crec que és el que fa també que sigui molt enriquidor. No oblidem que venim de... En general, el lector mitjà d'aquest país ve d'un concepte que a mi em sembla horrible, que és de les escoles, que és la idea de la lectura obligatòria. I la idea de llegir obligatòriament un text ho fa molt complicat. O sigui, ja hi entres molt sovint a la contra. Un club de lectura no deixa de ser una lectura obligatòria, perquè si en vols formar part, sí. Diguem-ne, estàs obligada a llegir aquell text que t'han recomanat. El que passa és que precisament la gràcia és que li dones la volta. Allò no és una lectura obligatòria, sinó que és una lectura voluntària, i que ho fas perquè et ve de gust. I al final gairebé et diria que si l'obligatorietat és negativa... utilitzaràs el club de lectura per queixar-te, no? que és el que us deu passar quan us poseu a llegir coses que surten una mica de l'espectre més natural o més previsible i poses el lector en una situació de compromís, no? De dir, a veure què seré capaç de dir, ja sigui poesia, ja sigui assaig també. L'assaig jo crec que és una mica diferent, perquè hi ha un altre element que té a veure amb com ets capaç, fins a quin punt ets capaç d'interessar-te pel tema de l'assaig, no? I no tothom té els mateixos interessos, no?
No, jo queria dir esto de la lectura obligatòria que hi ha ara, claro, cuando yo estudiaba, cuando iba, hace muchos años, no teníamos lectura obligatoria, sino todo lo contrario. Uno conocía a todos los autores y los títulos de toda la historia de la literatura y decía, pero esto no se puede leer, pero esto no se puede leer. ¿Qué quería decir esto? No, es verdad.
Sí, sí. Bueno,
¿y qué quería decir? Que te crea un interés. Y si tenía suerte de que en casa estaban estos libros, yo con 14, 15 años me leí en un verano todas las tragedias griegas.
Wow.
Perquè no se podien leer, però en casa estaven.
T'imagines? Sí, sí, eren més immorals que la punyeta. Sí, suposo que les consideraven d'una immoralitat absolutament dissuasora.
Però, o sea, lo sabíamos, habíamos estudiado todo, pero, y claro, y esto me encontré, ¿cómo se llama? El Emil Teixidor,
sí,
que decía lo mismo. Aquesto que decía lo mismo.
La Susana, que porta el llibre on deia...
Que no havia... Ah, míralo. Que no havia que obligar, que havia que prohibir.
Sí, sí. Ahir, quan em veu convidar al programa, que vaig dir, no sé si he de portar algun llibre, jo he portat un que crec que a mi m'ha ajudat molt, em va ajudar molt en el seu moment a preparar, a començar a preparar i a pensar com volia dinamitzar un club de lectura, i és aquell llibre de l'Emili Teixidor, La lectura i la vida, que parla d'això que estaves dient tu, Jordi, no? Hi ha un text que parla de la carrera del lector, no? I és això, no? Nosaltres ja, la gent que llegeix, ja tenim el nostre camí fet. Ja sabem el que ens agrada i el que no ens agrada. Llavors, en el moment que tu decideixes apuntar-te a un club de lectura, en principi hauries d'estar preparat per eixamplar aquests horitzons.
En principi,
no tothom. És veritat que no tothom, no? I aleshores també aquí ve una mica el que hem comentat abans també. Hem de diferenciar, em sembla, una mica el que és el club de lectura d'una biblioteca i un club de lectura d'una llibreria. I en aquest sentit anem una mica... va separat. No és ni millor ni pitjor, però és un pèl diferent. És un pèl diferent. Llavors, en el club de lectura de la biblioteca sí que pots jugar molt més a fer propostes molt diverses de gèneres. Primera, perquè els fons... doncs, el tenen i t'ho permeten. I per altra banda, perquè hi ha molta demanda. En moltes biblioteques hi ha molta demanda, hi ha llista d'espera. Amb la qual la gent i la gent en moltes biblioteques, a la que falla dos dies, el tercer, ja li diuen que no torni.
Entrem primer, després anirem a biblioteques. Sí. Seguim de moment al Club de Lectura de Llibreries, perquè efectivament val la pena fer la diferència, i a més em sembla que la gent va tenir algun matís particular.
Home, i a més suposo que a la llibreria han de comprar el llibre, és a dir, que si no els agrada, se l'han comprat. I això és diferent.
Sí.
Home.
Sí.
A veure, si jo també distingeixo el llegir per plaer, hi ha gent que s'apunta a un club, com has dit tu, per exemple, Horizon, i hi ha gent que s'apunta a repassar l'estona, i és totalment lícit, i és totalment... no, acceptable que vagis allà, vulguis comentar el llibre i tal. Com deia la Maria, compren el llibre. Però, vaja, jo faria el club de lectura igualment si no el compressin, perquè és tan gratificant.
No, ho deia en el sentit de quan no t'ha agradat, si a sobre...
Sí.
Mira, fa una mica de ràbia de tenir, és com tenir algú a casa que no vols.
Sí. Sempre el pots acabar regalant.
El que passa és que jo faré una mica d'advocat del diable. És veritat que les biblioteques, els clubs de lectura es munten en funció de l'estoc que tenen?
No.
No.
Vale.
No.
Havia sigut un bulo que havia sentit...
No.
Vale. Home, no, jo també sóc conductor de Club de Lectura de Biblioteques i la llibertat de la tria, que després jo crec que és interessant també parlar en funció de quins criteris es fa aquesta selecció de títols anuals, és totalment lliure. No?
Sí, sí, sí.
Perquè estem veient Stoner. Stoner actualment no n'hi ha d'Stoner.
Ah,
però això no és Williams, no n'hi ha l'edició de 62.
Molt poquets.
Jo tenia entès, em pensava que de bona tinta, que efectivament hi ha una llista de lots disponibles, que és una llista molt gran, però limitada, i que si no tens un llibre en el lot de llibre, aleshores t'has d'espavilar perquè l'adquireixin.
Hi ha matisos, hi ha matisos.
Fa alguns anys era així, per sort s'ha anat ampliant el, no, la possibilitat de tria, i ara fins i tot es poden demanar, hi ha packs de llibres que es poden demanar amb el préstec interbibliotecari. És a dir, hi ha un llistat base a partir del qual es comença a treballar aquesta selecció.
De fet, si jo, no, jo ara fa uns anys que no porto directament un cap club de lectura a les biblioteques, però fins fa poc fins i tot funcionaven diferent les biblioteques de Barcelona amb les de fora de Barcelona. Vull dir, tenen una manera de funcionar diferent. Una mica amb això que diu el David, no? De que amb una biblioteca de fora, si no era una novetat i, per exemple, en aquella mateixa comarca la biblioteca podia aconseguir doncs, 20 exemplars d'aquell llibre, podies fer-ho de qualsevol llibre, sempre que fos aquella xifra que es pogués aconseguir.
És que m'he preguntat si us limitava la logística dels llibres per a l'hora de seleccionar-los pels clubs.
Dius que no, que és completament de lliure elecció.
Hi ha aquesta llista base a partir de la qual un fa la tria, i a partir d'aquí es poden demanar packs o lots de llibres altres. Però jo, per exemple, exacte, en els últims anys he inclòs llibres que no eren a cap llista, i la biblioteca fa la feina i fa l'encàrrec de més a més aconseguir-los.
Per tant, no hi ha cap limitació.
Voldria també en aquest punt incorporar, perquè a més jo crec que ens aclarirà algun d'aquests termes, a l'Anna Merino, que és la directora de la biblioteca Mestre Maria Antònia de Torredembarra. Què tal, Anna? Escolta, mira, tot just estàvem això, parlant de biblioteques i de clubs de lectura. Hem d'explicar que de les gairebé 400 biblioteques que hi ha a tot Catalunya, com a mínim hi ha un club de lectura, sovint hi ha més d'un club de lectura en cada biblioteca, per tant estem parlant d'un país que té més de mig miler de clubs de lectura actius i en funcionament i tot plegat, i d'adults i infantils. Tu en condueixes, Anna, a més, un de novel·la, un d'infantil, i aquest any heu inaugurat un club de lectura per mestres.
Exactament. Ha estat una novetat, és una mica el producte de portar tants anys conduint el de novel·la, d'estimar tant la literatura infantil i de treballar a la biblioteca tant amb els mestres, i per això vam engegar aquest club de lectura de mestres, que és només per a mestres i només llegim àlbum il·lustrat. I el resultat ha estat magnífic, realment. Estic molt contenta.
És pioner, no hi havia un club de lectura per mestres, Per tant, heu inaugurat un gènere, també.
Exactament. Tal i com el fem nosaltres, no conec cap altre, perquè el que fem és llegir literatura infantil com llegiria un nen de tercer o de quart, i el comentem. Només llegim un àlbum al mes i ens passem després a la tertúlia una hora i mitja parlant d'aquell àlbum. I la veritat és que hem après moltíssim totes juntes, i a més volem repetir l'any vinent, per tant crec que això funciona.
Anna, teníem un dubte, ara comentàvem també amb la Maria Boigas i companyia, amb la Susana, ens preguntàvem si hi ha a tot Catalunya el mateix sistema a l'hora de fer la tria, els títols que es llegiran al club de lectura, és a dir, si es parteix d'un llistat finit de títols i d'exemplars disponibles, o si més enllà es poden anar a buscar, es poden triar lliurement qualsevol títol.
Nosaltres utilitzem els dos sistemes, diguem, perquè ens podem nodrir de la central de préstec o de les centrals territorials, perquè tenen lots de 20-25 exemplars, però després hi ha títols que ens enamoren i doncs demanem préstec interbibliotecari a tota Catalunya perquè necessitem llegir un títol en concret o potser alguna novetat que encara no estan als lots. Realment anem variant. En el cas del nostre club de lectura de novel·la ho fem molt sobre la marxa, perquè després d'haver llegit segons quina novel·la no podem llegir segons quina altra. Per tant, la programació la fem totalment flexible segons el que estem vivint els tertulians.
Abans parlàvem també de la dificultat que tu t'hi has trobat dels clubs de poesia, però, en canvi, parlem una mica de llegir en teatre, perquè és un club que, vaja, que ha incorporat també aquest gènere, vull pensar que amb més èxit, no?, i que a tu també t'ha tocat.
Sí, realment és un èxit brutal i insospitat, a més a més. En el club de novel·la, per exemple, de tant en tant havia programat alguna obra de teatre, perquè s'ha de llegir una mica de tot, no? Sobretot obres de teatre de les grans, dels clàssics, que potser són teatre d'ordre espanyol o les que llegeixen a l'institut, però els tertulians de novel·la, els habituals al de novel·la o a l'assaig, no volen llegir teatre. Per tant, l'èxit del club de lectura llegir el teatre és molt esperançador, perquè això vol dir que potser si busquem una fórmula màgica com és aquesta de llegir el teatre, aconseguirem que més i més gent llegeixi gèneres que habitualment no es llegeixen, com és el cas de la poesia, que té uns lectors molt més reduïts que els de novel·la.
Molt bé, Anna Merino, gràcies des de Torredembarra, directora de la Biblioteca Mestra Maria Antònia, per explicar-nos i abordar-nos tota l'experiència i la feinada que feu des d'allà.
Gràcies, res.
Que vagi molt bé.
Igualment.
Efectivament, les biblioteques que tenen aquest sistema, per sort, amplíssim, no?, de trobar títols al capdavall és important, deia Stoner, no n'hi ha, perquè se'ls ha quedat tots ella.
És que
la Susana...
És que és una novel·la
bestial. Hem d'explicar que s'ha esgotat, fa dies ho llegia, els pòstits a Catalunya, i bàsicament perquè...
Sí, perquè els tinc jo tots en aquell llibre, no?
Són a dins l'Stoner de l'exemplar de la Susana.
És que és el... Crec que és el llibre que he fet més clubs de lectura, i per això l'he portat. És a dir, vaig començar anant com a lectora a l'Expulsada, a la llibreria de les Franqueses de la Fe. Allà vaig anar com a lectora a formar part del seu club de lectura.
Un altre club que activíssim.
Exacte, que de tant en tant vaig allà a ser una lectora més i m'acullen com si hi anés cada mes. Malauradament no he de triar molt les vegades que puc anar-hi. Doncs vaig començar allà anant com a lectora i després vaig anar a la Biblioteca de Vic, a la Joan Triadú de Vic, també per participar en el club de lectura, i després també el vaig fer jo en un dels clubs de lectura, el vam fer a la llibreria a peu de pàgina, o sigui, que crec que és el llibre en els últims anys que he fet més i que he treballat més en un club de lectura.
I què notes, línies de pensament semblants, reaccions semblants, o és una cosa bastant imprevisible?
Mira, jo a més a més, la primera vegada que va ser anant a les Franqueses, anant a l'Expulsada, em vaig trobar que jo havia llegit el llibre i 29 persones que estaven al meu voltant l'havien llegit d'una altra manera. O sigui, jo tenia una visió, del protagonista, per mi, claríssima, que era una pedra, o sigui que aquest protagonista era la pedra i que el que li havia passat ell no havia actuat en res, i em vaig trobar 29 persones que estaven totalment en contra del que jo deia. O sigui que a partir d'això vaig dir no, aquest llibre l'he de seguir treballant i clar, i a tot això sempre hi ha llibres que a mi és el que també m'apassiona més, no? El procés aquest de triar els llibres del curs vinent, no? Clar, hi ha dues coses en aquí, no? No només és... Moltes vegades jo dic que jo m'ho passo millor preparant la sessió que fent-la, no? Fent-la m'agrada, evidentment, però preparant-la, i com deia la Piluca, no? De dir què pensarà aquest o tal, què dirà l'altre, no? I preparant... quines seran les aportacions, doncs també quan estàs buscant un llibre per l'any que ve, a veure quin llibre podrem treure-hi més suc, no? I clar, Stoner, treus un suc...
Això hi fa molt també la selecció de la tria, no sé si estareu d'acord, el fet de conèixer el grup, no? Perquè després de molts anys amb les mateixes lectores, jo per exemple m'he trobat moltes vegades a la Mercè Rodoreda de Sant Joan d'Espí, que al final la tria de títols de l'any següent és pràcticament, hi ha la meitat... Faig una selecció de títols que penso que potser no poden conèixer i que tal vegada els interessaran, i l'altra meitat em dic autogestió, perquè en funció dels seus, no? I elles mateixes van proposant...
Nosaltres ara mateix estem en aquest sistema. Sí. Ho fem superdemocràtic. De fet, el primer d'aquesta temporada el va escollir aquesta senyora.
I n'era, Pilar?
I quina era? Dublineses.
Que vam disfrutar com camells. Sí, sí.
Contes, mira, precisament.
Sí, sí. Yo con un miedo, cuando... Es un poco rara. Yo con un miedo... cuando recomiendo un libro así porque y les entusiasmo.
Wow, y ven ver la peli va a ser
o sea les entusiasmo. Yo, hay una cosa que como lectora y participante de clubs de lectura me gustaría decir, que no pasa en las librerías, en las bibliotecas no lo sé, que se lee cosa actual.
Sí.
Y nos olvidamos de los dublineses y de esto. Entonces, uno de los clubs que voy, bueno, que somos 4 o 5, pequeñito, pero bueno, es gente mayor, no tanto como yo, pero gente mayor, que ahora, al irse jubilando o por lo que sea, no han leído nunca. Y están empezando a leer. Y tienen verdadero interés por literatura clásica.
Sí.
Els grans.
Uh-huh. Y entonces este año, aparte de que les metí también los dublineses, bueno, les metí...
lo dejaste gol. Caer democráticamente.
Democráticamente me dicen que lo escoja yo. Pero Crimen y Castigo les volvió locos.
Sí, tú dirás.
Y ahora estamos haciendo, quizá cogemos uno modernito, pero vamos cogiendo de esto antiguo. El Stefan Zweig. El que sea, pero locos. O sea que no hacemos tanto el último.
Sí, això està molt bé.
Jo ara estic recordant alguns dels títols que han funcionat millor al club i són Akhmatova, Proust, Yourcenar, Italo Svevo, Cartarescu, viu aquest
sí. Cartarescu el farem al juny nosaltres. Sí.
Això s'agraeix, no?, que la gent descobreixi títols que potser
sí.
Tenia...
I a la inversa, jo us volia preguntar, als que en conduïu o Pilato, que hi assisteixes, quin és o quins són els llibres que han creat més conflicte dins del club?
Potser aquest any, la que ara ho parlàvem amb la Pilar, la vegetariana, ens va deixar, que, bueno, a tots, és, tothom va sortir dient que li havia encantat però que no ho recomanaria. És molt difícil dir això, eh?
Però això és una cosa que té molt a veure, jo crec, no sé com ho veus tu, Jordi, que et mous en territoris literaris diferents i fas estades aquí i allà, i per tant parles amb molts lectors que venen de tradicions literàries molt diferents. Però és curiós, perquè si t'hi fixes, estem parlant de dificultats. La paraula costa ha sortit moltes vegades. No és evident que quan parles d'aquesta activitat que consisteix a llegir, el primer que pensis siguin les dificultats. Per mi és significatiu, si més no, perquè en el fons... Una de les coses que jo trobo màgiques dels clubs de lectura és que passa que el comences i al cap d'una estoneta, perquè no és immediat, perquè són gent, sempre hi ha una educació, una deferència, surten els que no els ha agradat el llibre i que et diuen, mira, amb perdó, però realment sí. No m'ha agradat. I el que és molt interessant és que en el territori del club de lectura, quan s'acaba el club de lectura, els que han començat dient no m'ha agradat, t'acaben dient i dedicaré un temps més i me'l rellegiré, perquè s'han dit una sèrie de coses que fan que jo he vist una altra manera d'entrar-hi. Cosa que cau immediatament la noció de costar.
Però costar a nivell humà, també, aquest que us comento, perquè... No sé si
tu et refereixes més a la interpretació que,
o a la vivència,
a la vivència que et
era
comporta aquest llibre.
Era
no?
La vivència. Llavors, sí, un llibre que tu no puguis recomanar però que t'ha agradat és com una cosa molt rara, no?
Sí, home, jo crec que la funció dels clubs també és aquesta, és fer-te replantejar per què t'agrada i per què no t'agrada. Clar, jo, si em permetreu, escombraré cap a casa perquè com a autor hi he anat a bastants clubs. De fet, he anat a la Peu de Pàgina i he estat dues vegades. I hi ha una cosa que és... O sigui, jo ho recomano com a autor, però al mateix temps sempre tinc el fre de mà posat. Per què? Perquè no és... I ara vosaltres m'explicareu si és el mateix fer un club de lectura amb l'autor allà al davant o no. Una de les coses que de seguida aprens com a autor és... que cadascú llegeix el llibre i se'l fa seu d'una manera diferent. I que, per tant, cada lector fa una lectura completament personal d'un llibre. I tu pots haver-hi posat, com a autor, moltes coses que et són importants i interessants i que hi has posat tot un interès, i després el lector, en general, i el lector en particular, quan comença... te'ls desmunta i s'ho llegeix d'una manera que tu no és la que esperaves, diguem. Per tant, en aquest procés, el fet d'estar davant de lectors, i en aquest cas, per exemple, amb Maletes Perdudes, un dia vaig fer els contes, jo vaig fer al voltant de 40 clubs de lectura. Vol dir que si posem una mitjana de 20 persones, vaig veure uns 800 lectors cara a cara. Per tant, el ventall de possibilitats i de lectures diferents del llibre... És veritat que n'hi ha unes que es van repetint i que hi ha algunes idees i alguns aspectes que són, diguem-ne, es van trobant en cada club de lectura, però també és veritat que trobes lectors que entren en un llibre d'una manera completament inesperada i a vegades fins i tot contrària. I, evidentment, hi ha els que comencen dient-te, que en general són els que primer parlen, eh? Dient-te, mira, no m'ha agradat, no hi ha entrat. Però... mai dono, en tot cas quan veig aquesta gent o la sento, mai dono la batalla per perduda, perquè penso que no jo, sinó la lectura que puguin fer els altres, d'alguna manera potser els ajudaran a veure-ho d'una altra manera. Per això dic que des d'un punt de vista de l'autor és molt gratificant trobar-te amb lectors, trencar aquesta mena de vidre que ens separa, però al mateix temps és conflictiu, i ho és en aquest sentit, en el sentit que tu no acabes de saber exactament què hi ha a l'altra banda, no?
Jo en el cas de la llibreria crec que són totalment sincers. No sé, l'última vegada vas venir, jo crec que et van plantejar tot el que
sí,
els passava
pel
cap.
Per descomptat, sí. I a més érem un llibre de contes que sí. És diferent, que és el que tu deies també, Susana. O sigui, els llibres de contes, com que hi ha moltes històries, sempre n'hi ha algun que t'ha agradat. Sempre també n'hi ha algun que no t'agrada tant, però potser li agrada el del costat. Per tant, doncs, l'equilibri és més fàcil. No?
Con la presència de l'autor. Si el libro me ha gustado, me fascina. Por ejemplo, los del Punti. No es porque esté el delante, pero...
Pot ser.
Recién ahora he estado en un club de lectura con Bullard, con el del Goncourt. El libro me gustó y me ha fascinado esto. Ahora, si el libro no me ha gustado, yo sufro mucho. Porque yo respeto al autor. Yo no sabría hacer lo que ha hecho. Y entonces callo y procuro salir por la tangente aquello de, a ver, porque yo no me atrevo a decir a un autor, bueno, si no me gusta quizá, pero que el libro es malo, que a veces lo hay, es un libro malo, yo no me atrevo a decírselo. Lo respeto mucho porque yo no lo sabría hacer mejor ni nada. Yo solo leo.
Jo, amb això, un dia que la Maria també va venir a... Vaig tenir la sort que va poder venir a un club de lectura que faig als Lluïsos de Gràcia. Allà jo faig el club de lectura que per mi és ideal, que és el següent. Faig una primera sessió amb els lectors. Llavors, aquell llibre que potser no ens ha acabat d'agradar o no ens ha acabat de convèncer o ens ha costat, etc. No hi ha ni autor, ni editor, no hi ha ningú, tots els lectors estem allà, totes les lectores, que això també és un tema que no ha sortit, aquest gran món de dones...
Jo ja parlo només de lectores.
De lectores, jo també. Jo també.
El nostre cas també.
Doncs, hi som totes les lectores i llavors fem una sessió on allà destripem el llibre. És a dir, allà fem una sessió de club de lectura. I doncs allà és on surt una mica de... vols dir... oi, això, sí. Que és que ens ha cansat o tal. Llavors, clar, entre totes, doncs, no, diem, no, perquè això ha estat així, perquè hem fet això, o tal, o... És quan es treballa. I, per tant, i una setmana després és quan convidem, doncs, a l'autora, a l'editor, qui sigui, que està relacionat amb el llibre.
Però no treu espontaneïtat, això?
Home, però és que no,
es tracta d'això,
no, de treure-la. No, sí? al contrari, perquè referma la gent. És a dir, no tothom té aquesta... O sigui, que vingui directament l'autor aquell dia i li digui, doncs això, no m'ha agradat. Potser li diu, però com ho ha raonat, ho ha posat en comú una setmana abans, potser li ha reforçat la idea o potser aquesta idea se li ha matisat. Llavors, doncs bé, a veure, tampoc... Això també suposa una dedicació doble. No es pot fer tot arreu, això. Vull dir, també queda clar, eh?
Ara és un format que a mi em sembla molt interessant, perquè justament, si vols, la primera reacció la tens sempre. No em prescindeixes. Però que aquesta primera reacció doni pas a una relació més a distància, que a més coincideix completament amb el llegir. Tu llegeixes un llibre i et passen una sèrie de coses que són immediates, a mesura que llegeixes. Un cop l'has acabat de llegir, en passen unes altres. Perquè la lectura no s'acaba quan acabes el llibre. La lectura continua més enllà. I continua perquè el teu record va acabant de construir la teva lectura del llibre.
Però precisament és el record personal el més visceral. I visceral, quan passa per aquest sedàs,
no sé,
estàs
si...
condicionant una mica a través dels altres lectors.
Però tu creus
lectors...
que es llegeix amb les vísceres?
A vegades sí.
Però vols dir?
A vegades sí.
Jo crec que es llegeix amb el cervell. I això no vol dir que no hi hagi emoció i que no hi hagi coses que són molt, molt primàries i molt irracionals, però és el cervell. És una activitat mental, no visceral. I en aquest sentit, tot el que contribueixi a fer prendre consciència al lector de com es relaciona amb el llibre, no l'allunya ni tampoc neutralitza la seva personalitat, sinó al contrari, com més consciència, més tu mateix. És a dir... Si no, els clubs de lectura s'anul·larien al cap de quatre sessions, perquè la gent pensaria, bueno, al capdavall, si jo vaig allà dissoldre'm,
no en trec res. I no vas allà a dissoldre't, vas allà a relacionar-te amb aquesta activitat. Mm. Tu has utilitzat, Pilar, al començament una paraula que m'ha encantat, que és dir, és una cosa antinatural, perquè llegir és un exercici de solitaris. I resulta que llegir acompanyat et fa accedir a una altra, no et diré sensibilitat, però sí a una altra forma de relació amb la lectura i amb la literatura, sobretot. És una altra relació. I això jo crec que és fascinant, perquè és com si anessis fent un entrenament que cada vegada et fa més apte a sortir del teu límit i de la teva zona de confort, com deies tu.
És veritat que en el cas dels autors sempre m'he trobat que hi ha aquesta dificultat interpretativa, fins i tot, no? Recordo que Umberto Eco parlava d'interpretacions legítimes, que són les que un autor pot entendre que, i compartir fins i tot un lector, legitimables, mira, això no ho havia pensat, però potser tens raó, i aberrants, coses que s'escapen de qualsevol intenció d'allò. Però a vegades, Jordi, imagino que t'has trobat això, no? Amb preguntes, amb intervencions...
Bé, és que aquesta és l'altra. Jo crec que quan l'autor és al davant, d'una banda el lector es frena una mica, i de l'altra hi ha una part que té a veure amb la curiositat de l'escriptura i del procés, que fa que et preguntin sobretot això, com escrius, com ho has fet... O sigui, i acabes explicant detalls del llibre i detalls del procés d'escriure'l que objectivament no ajuden a entendre més el llibre, diguem-ne. En realitat, la lectura ja l'has d'haver fet abans i ja has d'haver decidit si t'agrada o no t'agrada. Però jo entenc que el que fas és acostar-te més a l'autor que no pas al llibre.
És un valor afegit, jo crec que ho valoren.
Sí, clar, es valora, però des del punt de vista de l'autor, no sempre... O sigui, a mi jo no hi tinc cap problema, però jo entenc que hi hagi autors que diguin... Jo això no jugo, perquè precisament l'obra s'ha de defensar per si sola i ja està. I aquí afegeixo aquesta cosa que deu vosaltres de la lectora o el lector. Jo m'adono que, efectivament, el 90%, en els clubs de lectura, el 90% o més són lectores i el 10% o menys són lectors i homes, no? I, en general, a més, els lectors masculins demostren una sensibilitat diferent. Una sensibilitat gairebé et diria més tècnica. Es busca més, i en aquest sentit potser entraria en el que tu deies, Maria, de les vísceres, de si és una lectura visceral o no. Evidentment, sempre es llegeix des del cervell, però hi ha un tipus de lector que aquesta lectura cerebral la converteix en visceral, inevitablement, perquè necessiten acostar-se al llibre i a la lectura amb una proximitat que, si no, no els serveix. No?
Això és molt interessant, que diu el Jordi.
Penso, i que hi ha d'això. I llavors, això és el que des del punt de vista de l'autor a vegades és xocant. O sigui, que tu has fet tot un procés de creació i d'escriptura i has volgut posar-hi unes coses en aquest llibre que van des de... O sigui, que almenys en el meu cas intenten oferir diversos nivells de lectura, i t'adones que hi ha gent que el llegeix només en una direcció, no? I per tant, això...
Un home trobaria l'error del candidat de maons que hi ha en una catedral comptats, i una dona no, en
no,
general.
Això no, això és... No, jo això estic en desacord absolut.
Jo no, perquè tu,
dona,
molts
no,
homes... Que...
A veure, hi ha una figura que es troba a molts clubs de lectura, i els que en feu molts la coneixeu de memòria, i tu te'n deus haver trobat una quantitat industrial, que és aquell home que ho vol controlar tot i que vol fer una exhibició del domini que té del món.
I que sempre ha de dir alguna cosa.
I que sempre ha de dir alguna cosa i que sempre ha de dir el que és. I allò és així. I després vosaltres discutireu, però jo sé que això és així. Aquesta, però això no és un home. Això és aquell tipus d'home insuportable que et vas trobant en molts grups.
Que, però t'he de dir que també hi és en la figura femenina, eh? O sigui, no és només...
A la inversa, exactament.
Vull dir que n'hi ha, això és així. Hi ha gent que és així, masculí o femení.
Però que la lectura analítica és més masculina, jo crec que sí.
Sí, així, analítica sí. És a dir, la capacitat de no deixar-se anar.
Exacte.
En això jo hi estic d'acord. En general,
en general i salvo excepcions.
El que passa és que a mi em sembla que aquí estem confonent dues coses que són ben interessants, perquè això d'analitzar, jo et diré que, al contrari, en els clubs de lectura, les hores que vas veient que es passen lectores i lectors analitzant, vull dir, el club de lectura és un lloc en què, evidentment, que vas a dir què t'ha causat el llibre, però un cop ho has dit... ho elabores, per tant, és analític. A mi em sembla que, en realitat, és una altra cosa, potser, el que intentem dir. Tens lectors i lectores que quan llegeixen un llibre es relacionen amb la vivència exclusivament. I aleshores et trobes amb això que mencionaves abans, que mencionaves tu, ja em sembla, amb la vegetariana, sí, que en la mesura que aquella experiència de viure és tremenda, aleshores la lectura és viscuda tremendament. I després tens un altre nivell, que és com aquella persona que t'ha explicat aquella història t'ha embaucat i t'ha encantat. Aleshores, en quina mesura una cosa és analítica i l'altra visceral? Jo no estic segura que puguis fer una frontera gaire clara. I una cosa que a mi em crida l'atenció en tot cas és que quan vas a un club de lectura més d'una vegada i que vas veient com evoluciona, les primeres sessions pertanyen molt al territori de la vivència en brut i a mesura que avances té més a veure amb el, no amb l'anàlisi tècnica, sinó amb aquest llibre que era. No aquesta vivència només, aquest llibre. La pregunta. I això em sembla que és una cosa que val molt la pena, perquè en realitat no són coses que puguis separar.
I una vegada vaig sentir que el Jordi Llavina deia que tenia a vegades un trauma de no recordar-se exactament dels arguments de tots a la quantitat de llibres que havien llegit. I diu, però hi ha una cosa que em tranquil·litza, que és que sí que tinc la sensació de si m'ha agradat o no m'ha agradat. Llavors, la sensació moltes vegades no passa pel cervell. Passa per la...
Bueno, això és el Nabokov ho diu en un pròleg a les... Em sembla que és el pròleg a les... A les entrevistes, a les opinions contundents, diria, però no n'estic segur, diu que els llibres que... No, és en el pròleg, a les lliçons de literatura universal, sí, que els llibres que l'han impressionat més li han provocat un calfred a l'espinada. I això és una cosa que sempre em costa molt d'entendre, t'he de dir. Jo crec que hi ha un tipus de lector que entra en el calfred a l'espinada i jo necessito racionalitzar-ho moltes vegades, no? I mira que Nabokov, penso precisament, no és un autor...
És un supermental.
Exacte, no és un autor de calfred a l'espinada, ell com a autor, al contrari, que et demana una reflexió i gairebé un enlluernament constant en la llengua, no? Però això em sembla que, i fins i tot la discrepància que estem tenint, parla del que és l'essència, que és que cadascú, i és el que intentava explicar abans, que cadascú llegeix el llibre d'una manera diferent i que té molt a veure també amb la circumstància. De fet, nosaltres mateixos llegint el mateix llibre en èpoques diferents, el llegirem de maneres diferents. I per tant, té a veure amb aquesta, en aquell moment exacte i donat en què el llegim. I el que a mi m'atreu també, quan penso amb els que munteu clubs de lectura, és fins a quin punt podeu preveure o anticipar les reaccions. És a dir, tu saps que aquest llibre, La vegetariana, i fins a quin punt també us ho dieu entre vosaltres. Dic, fes aquest que a mi m'ha anat molt bé.
Jo sóc fatal per recomanar.
No, però ho dic en aquest sentit també, de dir, no tant de dir és que els encantarà, no, de dir és que provocarà una lectura diferent, no? I provocarà una lectura més...
Jo els dic, aquí patireu. Tu els poses en context, ja.
Sí, sí.
Està bé.
Sí. Hi ha una altra cosa també, i és que abans parlàvem, clar, clubs de lectura per l'autor són molt gratificants. Penso que estaria bé a vegades afegir-hi una cosa que no sempre es fa, que és si hi ha l'autor, que és que ell llegeixi, que l'autor llegeixi fragments del llibre, sí, una mica en la tradició alemanya, perquè jo crec que el gran... Primera, l'autor és una cosa que és molt agraïda, poder llegir el teu text i veure com la gent l'escolta i d'alguna manera posant a prova en si mateix, com a text, no? Això d'una banda. I després... L'altra cosa és que veus que la potència dels clubs de lectura va més enllà de biblioteques i de llibreries. Jo he fet clubs de lectura amb grups d'amics que es troben un cop al mes, sopen i parlen d'un llibre. Una colla de mestres, de professors de l'Institut de Vic, que un cop al mes es troben i parlen, i es troben ells, i de cop ocasionalment, doncs, si l'autor passa per allà, doncs el conviden a dinar, no? I això és un altre element que penso que és important. És a dir, que probablement aquest és un dels grans actius de la literatura i de la cultura d'aquí, és això.
S'hauria d'implantar, efectivament, en tants altres llocs. Un dia me'n recordo que la Lara Reyes m'explicava que el Cesc Aldea a l'Institut també fan els mestres un club de lectura, no? I compartir això segurament ajudaria que les lectures no fossin un plom per molts dels alumnes, perquè vas compartint què és el que millor funciona generació rere generació. És una cosa que...
Seria fantàstic.
Sí, més enllà, com diu el Jordi, no? De biblioteques i de llibreries i tot
plegat. Però això que hem plantejat de com llegim és superinteressant, eh? Hauries de plantejar una xerrada sobre com llegim.
Avui també estem compartint el com llegim. Sí,
escolta, jo m'agradaria saber títols concrets que tu has portat a l'Stoner del John Williams. Mm-hmm. Queda dir que és un llibre que a mi em cost, no m'entusiasma, no em va entusiasmar, i penso, hosti, com pot ser això que deies abans, que la gent hi entrava en contra, diguem, no? O amb una lectura una mica inesperada, no? A l'expulsada. Mm-hmm. Passen més títols? Ja, digueu noms, no sé.
D'encandilaments, així, que veieu repetits.
No és perquè estigui la Maria, però Sortir a robar cavalls va ser un llibre que va agradar a tothom. I l'he venut des de nois de 15 anys fins a gent...
A mi me gustó mucho.
Molt.
Del Per Peterson, no?
Molt.
Sí, aquest llibre té una màgia particular. Sí. És realment... Sí, és molt acollidor. I quins altres teniu així que hagueu tingut entusiasmes, diguem, molt, molt marcats?
El último que entusiasmado es este, el Orden del Día, del Villar, el fantástico.
El Premi Goncourt.
El Goncourt, fantástico. Y luego el que también hubo unanimidad es con Ordesa, del Manuelo Miguel Vilas.
Manuel Vilas, sí.
I el que costó mucho va ser el de l'Eric de Luca. Aquest va costar
quin?
Molt al d'Irene. Perquè era una narrativa poètica que la gent no l'entenia.
Quin llibre d'Irene?
La història d'Irene.
La gent no, es perdia, no l'entenia, no, era una prosa
pero
molt difícil.
Però luego, cuando leímos, les leía un poquito, iban entrando.
Sí, però la gent ens va rebre.
No, és decimal.
Ara estic llegint La natura exposada... I, ostres, quin gran llibre.
Harry de Luca.
Quin gran llibre. Aquest és meravellós. És meravellós. Dels millors, La natura exposada.
Oh.
Què t'ha semblat? Meravella, oh. Total.
És de Calfret en l'Espinada.
És de Calfret al cervell.
Localització del Calfret.
Sí, és una meravella de llibre.
És fantàstic.
Aquest l'has de llegir.
És que se hi hace un nudo en el final, un nudo en la... Eh?
No hi he arribat. Jo l'estic llegint i estic completament entusiasmada. L'he llegit molt, Harry de Luca, és un autor per mi curiosament de capçalera, perquè al mateix temps no és sense reserves. Tinc reserves amb la prosa de l'Harry de Luca, però m'entusiasma. I aquest llibre ha anat a dalt de tot, però a dalt de tot. I a més, té un humor finíssim que impregna tot el llibre i que d'alguna manera és l'humor, t'anava a dir, d'un home que ja s'ha fet vell. Sí. I que ja es fa riure una mica a si mateix, però d'una manera subtilíssima. Aquesta és una joia. Mm. Aquesta és una joia. Jo no sé si Bromera el traurà en català, perquè fins ara Bromera havia anat traient a més bones traduccions.
Ell va estar per aquí fa molt poc amb
el Moni
Olot, efectivament, i bé, i me'n recordo que vam parlar-ne a propòsit de la traducció, és a Seix Barral, es pot trobar la natura expuesta de moment, per tant, jo crec que sí, que tard o d'hora acabarà sortint en català. Hi ha hagut un moment molt bo que la Pilar ha estat a punt d'aixafar-te la guitarra amb el final, i això també és curiós, a vegades passen els clubs de lectura, que deia el Jordi, en part també és una lectura obligatòria, ha de venir amb la lectura preparada, però hi ha gent que no se l'acaba per raons de temps.
Sí, això passa molt.
I llavors, sempre amb la prevenció aquesta, algú pregunta, no sé si puc explicar el final, i sempre algú altre sempre deia, home, si som aquí, evidentment que es pot explicar el final, i si no, surt per la porta i ja te l'acabarà.
Això no passa amb els clàssics, perquè els clàssics, primera, és igual si fas spoilers, que diguem, no? I al mateix temps dius, bueno, les tragèdies acaben malament. Totes acaben malament. Ja ho sabem, ja està. No, ja més. Però jo li volia preguntar a la Pilar, abans que parlava de Ordesa, del Manuel Vilas, què és el que us va agradar d'aquest llibre?
Bueno, tots hem tenit un pare i una mare, i com tracta la relació esta, la relació padre-madre. I luego, a mi me gustó, lo caótico de la narración, que no sabes en qué año estás, que incluso te dice... ¿Era en 1992 o quizá era en el 95 o pues en el 96? Repetidas veces, pero que claro, que es un estilo. Y eso caótico, él empieza sus primeros capítulos, dices, bueno, este que, ¿cómo va? ¿Qué orden va? Y es en el tercer capítulo, en el primer párrafo del tercer capítulo, que dice, mi madre era, tenía un hablar caótico y yo lo he heredado. Entonces está, vuelves a empezar y dices toda la justificación del libro.
Muy bien. Muy bien.
Pero es tierno, es muy bien.
Muy bien, deciré.
Y no sé si habéis leído la entre, el mano a mano que tiene, que hace el Vilas con Aramburu. El este con Ordesa y el Aramburu con Autorretrato sin mí, que es y que es lo mismo y que es encantador en donde ha salido. Esto de la fuente de información me cuesta un poco
de... Toques un tema que jo crec que hi hauríem de dir un programa que és la narrativa de pares, parlar els dos que parlen dels pares, no?
Sí. I tant. Bueno, l'hauríem de segmentar en pares i mares.
I pares i mares.
Sí, pares i mares. Llengua de vida, Martí Giral també és molt bo, d'anagrama. No sé si l'heu llegit.
La llista d'avui serà immensa. Farem fatiga a treure'ns-la de sobre. Escolteu, pares i mares i fills, perquè ara pensava una cosa important, que són els clubs de lectura infantils, no? Que m'imagino que és una dinàmica diferent.
Jo en aquest sentit no tinc experiència, ho confesso, tot i que ja he tingut com molt unes quantes propostes, però no m'atreveixo.
Gemma.
Nosaltres sí.
Tu sí.
Exacte. I l'atreviment ha estat Reixit.
Sí, el que passa que és unes edats molt determinades. Els agafem de 8, 9, 10, 11, 12 ja desapareixen del mapa, per motius evidents com poden ser que comencen a sortir, ja no s'atrau la lectura, però quart, cinquè i sisè de primària són molt, molt bons lectors. Tenim un grupet de... Ara tenim uns 13 nens que es reuneixen un dissabte al mes amb una conductora i a vegades sí que venen autors. I ells sí que no es tallen en absolut
no,
sobre el tema. Sí, sí.
Està molt bé.
Sí. Hi ha clubs de lectura també que tenen grups d'adolescents, penso en l'Altell
juvenils,
de Banyoles,
això ja és per fer-li la ona tres vegades a la Irene.
Hi ha una professora de literatura catalana en un institut de Mataró que també fa un club de lectura i això és molt bonic, és una professora de literatura que ofereix, evidentment de manera voluntària als alumnes de participar en el club de lectura i té 25 alumnes
és molt...
És que en realitat t'adones, a través dels clubs de lectura, que moltes coses que creiem que són un obstacle ho són molt relativament. És a dir, que fas així i l'obstacle cau. I això és una cosa que és molt bonica de veure. Això mateix que dèiem, que la majoria de clubs de lectura són dones, a Celrà, a la biblioteca, hi ha un club de lectura ple d'homes.
Jo he portat clubs de lectura on tenia majoria d'homes, també és veritat, però és una excepció. En general és una excepció.
Però sí, jo sempre penso, per què carai al club de lectura de Celrà hi ha homes? I realment és
una raça especial.
Hi ha un reportatge, això ho hem d'investigar.
Sí. És que és molt curiós. I d'altra banda, homes que, si entrem en això que dèiem abans, que molts tenen una manera de llegir que trobaràs tota mena de maneres de llegir, analítiques, no analítiques...
Però tornem a passar per allò de compartir. Jo crec perquè no necessiten compartir tant els homes la lectura, en general.
Certament això també donaria per un altre programa. Sí. Però escolteu, abans d'acabar, volia recomanar amb aquest àmbit de compartir i de biblioteques, perquè el 25 de maig se celebra, és una iniciativa del Super 3 i de les Biblioteques de Catalunya, la Supernit a les Biblioteques. Estem parlant d'una activitat que involucra 270 biblioteques de 150 poblacions. I en què consisteix? Es tracta d'ajudar la Nanúfer i la Matoll, que si no les coneixeu són les elfes del Super 3.
Sí. Les vaig conèixer amb un llibre.
Les vas conèixer?
Vaig tenir els seus llibres.
Doncs la Nufar i la Matoll han quedat tancades a la biblioteca, no poden sortir-ne, i aleshores es tracta que tothom que vulgui, amb inscripció prèvia entre les 8 i les 9 del vespre, pot anar a la biblioteca del seu municipi i amb pistes que tenen per descomptat a veure amb els llibres. Jo crec que la gràcia és aquesta, anar buscant entre els llibres les claus per treure el cadenat que obri la biblioteca on han quedat tancades. Per tant, Supernit a les biblioteques, 25 de maig, a tot, vaja, tot arreu que vulgueu. Gemma, ja ho saps,
sí,
tu també pots anar-hi per descomptat. Escolteu, moltes gràcies per compartir, insisteixo, Albert, jo crec que més té a veure amb la feina de la lectura col·lectiva, Gemma Barrufet, Pilar Pena, gràcies, de veritat, a Susana Álvarez, Maria Buigas, Jordi, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Fins aviat.
Fins aviat.
I acabem avui invocant un musical que involucra els llibres i les biblioteques, el musical She Loves Me, de Joe Mastroff i Jerry Bock. Us hem acompanyat Carla Verdés a la producció, Rosa Silloé a la consola tècnica i qui us ha parlat, David Guzmán. A Trip to the Library, en la veu de Jane Krakowski.
I didn't know what to do or where to go, and somehow my feet started walking down the street, across the bridge, past the Metropole Cinema, and do you know where?
No, where?
Right into the library.
The library?
Can you imagine?
Well, how did you like it?
Oh, you've never seen such a place. So many books. So much marble. And so quiet. And suddenly all of my confidence dribbled away with a pitiful plop. My head was beginning to swim and my forehead was covered with cold perspiration. I started to reach for a book and my hand automatically came to a stop. I don't know how long I stood frozen, a victim of panic and mortification. Oh, how I wanted to flee when a kindly voice, a gentle voice whispered, pardon me.
Pardon me.
And there was this dear, sweet, clearly respectable, thickly bespectacled man who stood by my side and quietly said to me, ma'am, don't mean to intrude, but I was just wondering, are you in need of some help? I said no. Yes, I am. The next thing I know, I'm sipping hot chocolate and telling my troubles to Paul, whose tender brown eyes kept sending compassionate looks. A trip to the library has made a new girl of me, for suddenly I can see the magic of books. I have to admit, in the back of my mind, I was praying he wouldn't get fresh. And all of the while, I was wondering why an illiterate girl should attract him. Then all of a sudden, he said, I couldn't go wrong with The Way of All Flesh. Of course, it's a novel, but I didn't know, or I certainly wouldn't have smacked him. Well, he gave me a smile that I couldn't resist. I knew at once how much I liked this optometrist.
Optometrist?
Optometrist. You know what this dear, sweet, slightly bespectacled gentleman said to me next? He said he could solve this problem of mine. I said, how? He said, if I'd like, he'd willingly read to me some of his favorite things. I said, when? He said, now. His novel approach seemed highly suspicious and possibly dangerous too. I told myself, wait, think, dare you go up to his flat? What happens if things go wrong? It's obvious he's quite strong. He read to me all night long. Now how about that? It's hard to believe how truly domestic and happily hopeful I feel. I picture my Paul there reading aloud as I cook. As long as he's there to read, there's quite a good chance indeed, a chance that I'll never need to open a book. Unlike someone else, someone I dimly recall, I know he'll only have